La següent presentació correrà a càrrec dels arquitectes Enrique Soriano i Pep Tornavell. Ells formen part del grup CODA, que és un grup d'arquitectes joves i enginyers doctorants que estan estudiant temes al voltant de la geometria computacional i de les estructures lleugeres. Quan vulgueu.
Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair a la Universitat de Girona i en especial a Miquel Llorenç, tant per les jornades com per invitar-nos a parlar aquí. Com us han dit, soc Pep Tornavell, és Enrique Soriano, i tenim un grup d'investigació a la Universitat Politècnica de Catalunya. La xerrada que farem avui parla sobre la fusta i les propietats de flexió de la fusta i de com treure'n profit o de com dissenyar estructures en fusta a través de la seva deformació elàstica.
Bueno, nosaltres pertanyem al grup d'investigació LITA, que és el Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura. Llavors, a dins d'aquest grup tenim un petit equip que es diu CODA, que ens dediquem pues, això, més focalitzat a les eines de disseny computacional aplicades a les estructures lleugeres, principalment a tèxtils i en fusta.
Focalitzant molt en estratègies de fabricació que consumeixin poca energia, produeixin molt poc residu i siguin fàcils d'ensemblar o fàcils de fabricar.
Així, el nucli dur som tres i tenim la sort de comptar amb el Ramon Sastre, que és un expert en tèxtils i ha sigut una mica el mentor del grup. I aquest és una mica el despatx en què estem en un estat embrionari. Ens dediquem a fer recerca per donar abast, per donar suport com a la part com d'innovació i de consultoria, és a dir, tenim una empresa de disseny i, per altra part, dediquem tota aquesta recerca una mica a la docència. O sigui, posem en crisi i experimentem amb els alumnes tot el que anem descobrint o trobant interessant.
Tant per una mica retornar aquest coneixement que hem obtingut com per fer ells partícips o entendre la classe, no? Com un laboratori on la recerca es pot posar en pràctica i es pot explotar o experimentar o explorar.
Ara mateix els dos estem fent la tesi doctoral i estem molt bolcats. Les nostres últimes investigacions passen totes al voltant de la flexió activa, que vindria a ser la instrumentalització de la deformació elàstica de la fusta. És a dir, treure profit de l'estat tensional d'haver flectat els elements en fusta. La fusta sembla ser un element idoni, podria ser-ho més la fibra de vidre i més encara la fibra de carboni, però bueno, resulta que la fibra és per molts motius és un material molt amigable i de baixa petjada ecològica. Llavors, el fet aquest, que tingui un baix molt de llom i una molta capacitat d'atracció, comparativament amb altres materials, fa que pugui ser aprofitat com a element a flexió activa. És a dir, les estructures poden quedar activament flexionades.
Diem que són positives o aprofitar-les en dos sentits. Un, perquè pots aconseguir forma molt eficient o bastant eficient d'una forma molt ràpida i senzilla, i per altra banda pots aconseguir uns graus d'estabilitat en elements molt prims a través de l'entremà o a través d'aquestes pretensions que tu introdueixes a la fusta en el moment en què la deformes.
En el fons no estem inventant res. Això ha sigut algo utilitzat tradicionalment per moltes cultures al llarg del món, sigui per civilitzacions nòmades o per pobles que no tenen accés a tècniques de processament de materials, o sigui, que no tinguessin pues, ni grans indústries ni grans tècniques per a processar tota aquesta matèria prima. Llavors, intuïtivament, sempre s'han utilitzat elements plans o llargs, rectilinis, que es podien fàcilment desmuntar i sempre que un es mantingués en el rang elàstic es podien desmuntar fàcilment. Llavors, aquesta mateixa pragmaticitat és la que ara es pot tornar com a reaprofitar.
Durant el segle XX han sortit una sèrie d'exemples plàsticament molt potents i que també han aplicat aquests principis, però ja des d'un punt de vista més des de la industrial, ja no tan vernacular, no? Des de l'exemple de Freyoto a Mannheim o alguns altres, passant per Buckminster Fuller, no? Amb alguns exemples que té, en aquest cas d'aquí la Playdom, o acabant amb Snattere.
Sí.
Doncs acabant amb aquestes estructures de Natteren, on ja es comencen a identificar una mica les tensions on s'acumulen ja o no, i es varia aquesta malla tan ortogonal i tan regular que havia fet Freyoto al principi.
No gens menys, en aquest cas, és una aplicació analítica. És a dir, mentre que aquí és empíric, es troba un comportament, és a dir, és una aproximació basada en el comportament del material, en l'altra és geomètric. Jo necessito fer aquesta closca que he trobat per un procés de buscar forma o necessito aquesta topologia de plaques i el material m'està permetent fer això, és a dir, és un procediment analític i geomètric. Ara mateix estaríem en un punt de que tot això ho podem simular, llavors ho podem calcular.
Això connecta una miqueta amb l'últim comentari que ha fet el Miquel Llorenç, no?, sobre cap on havíem d'anar. Les noves eines computacionals, tant el poder del hardware que tenim com el software que s'està desenvolupant, permet, com deia l'Enrique, tant simular com calcular situacions més complexes.
És a dir, que ara tenim la possibilitat de convergir aquests dos models, l'empíric i l'analític. Llavors, ara presentarem tres petits projectes que hem fet i hem tingut la sort, en aquest cas, de tenir el suport d'una part de la indústria, hem confiat en nosaltres. I, bueno, aquest projecte va començar perquè el projecte aquest de Xigre Urbana a Pompidou, Metz, em semblava molt interessant, l'aproximació d'aprofitar una tècnica tradicional, de la malla d'una tècnica tradicional com a estructura principal, i vam trobar que el procés de fabricació d'aquest sistema no estava aprofitant la intel·ligència inherent a la tècnica vernacular del trenat.
És a dir, els dos edificis, tant el Pompidou de Metz com aquest Yahoo Golf Club, sembla que tinguin un trenat estructural, però en el fons és un treball molt de mecanitzat i termoconformat en les dues opcions, que ens sembla que són uns processos que no treuen, com acaba de dir l'Enrique ara, el potencial d'un trenat estructural.
És a dir, l'únic que treuen és aquesta isotropia de la malla, i aquesta malla, diguéssim, que funciona molt bé en totes les direccions i que està molt rigiditzada, però no en treu profit de les bondats del trenat. És a dir, per a realitzar aquesta malla s'han de realitzar aquestes vigues que treballen totes per l'encaix geomètric, que ens fascina per un costat, però ens semblava com challenging, el desafiador, o
perquè al final
ens motivava molt.
Sí. Bueno, no, al final els punts aquests d'aquí són debilitats estructurals bastant grans, no? Vull dir que si hagués estat trenat en comptes d'estar maclat, segurament tindríem més que secció de fusta o s'haguessin pogut reduir seccions o optimitzar el procés de fabricació.
En qualsevol cas, vam anar a veure la referència real del Xigre Urbana i consistia en aquest coixí, que els coreans diuen Jukwin, que és una dona de bambú, que és la que donaven als viatgers quan anaven de viatge, i és una mena com d'almohada flexible, elàstica i transpirable, i que té com aquest format. Però en el fons, del que està parlant, l'estructura aquesta és això, d'elements molt dèbils, molt endebles, que trenats en conjunt agafen molta rigidesa. Llavors ens vam demanar si realment hi havia casos de trenats estructurals i vam veure que, bueno, que s'havien construït, aquest és amb l'UVL a Alacant, trenat in situ, una estructura del 2004, uns arquitectes francesos.
I llavors en un context d'un congrés a Dinamarca vam començar a explorar aquest trenat triaxial, no?, aplicat en diferents geometries, com es resoldria digitalment, no? Ja que topològicament aquestes malles hexagonals necessiten alguns pentàgons i alguns heptàgons per poder tancar certes formes.
És a dir, comparativament amb el cas de Xigre Urbana, volíem saber si podíem resoldre qualsevol forma, si podíem tenir una topologia el més isotropa possible donada la forma que tinguéssim. Però després, jo crec que aquest procés ens va donar unes conclusions. Aquest va ser potser el primer experiment que vam fer, però vam tenir la trampa d'utilitzar cables rodons, clar, que permetien girar en qualsevol direcció i absorbien perfectament la torsió i la flexió en els dos sentits. O sigui, no hi havia una inèrcia principal.
És a dir, ens interessa molt que els elements siguin rectes, no?
Sí.
Perquè són més fàcils de fabricar, bàsicament.
Clar, llavors, això té unes altres restriccions. Quan ja treballes amb llistonets, té una direcció principal, llavors hi ha coses que no et permet fer. I vam començar a veure la
materialitat, no?
Sí, i la facilitat d'anar a construir aquest tipus de teixit.
Anar canviant l'escala, no? Anar provant diferents tipus de prototips, diferents materials...
O sigui, en el fons el que ens agradava era com la possibilitat de portar totes aquestes tecnologies a l'abast de qualsevol persona, és a dir, que fos explorar més el low-tech, que s'ha posat l'empeny en el disseny i no tant en la fabricació.
Tecnologies més universalitzables, transferibles i no tan analitistes. Sí. O...
És a dir, a cada pas anem demostrant que ho podríem construir, i enmig d'aquest procés vam tenir la sort de que ens van convidar a un festival de fusta a Noruega, algo que potser en alguns anys això es podia convertir, i és un molt bon punt de partida. Enmig de la ciutat hi ha una pila de fusta de diverses esquadries. Tothom va agafar, evidentment, la més grossa.
És a dir, hi havia dos tipus d'esquadria, una que feia 5,5 per 5,5, em sembla, i una altra que era molt petita, un llistó de 8,5 per 8,5, però amb bastants nusos i això, no?
Que ningú la volia, i ens deia, diuen, ens la quedem. I llavors vam començar a veure si podríem treballar amb ella i quin radi de curvatura ens estava permitint fer.
I vam començar a trenar. És a dir, sí. Si no hi ha res digital, ni simulat, ni analitzat, sinó era anar posant fusta.
Anar fent una mena com de... com jamming, anàvem improvisant i anàvem posant més fustes on calia.
Clar, la gràcia del sistema és que et permetia per un costat anar afegint fustes allà on tenia la sensació que em feia falta més i per l'altre, al ser plaques composades de 4 o 5 fustes de costat, sí que permetien cert giro en planta que un llistó més canto no hagués permès.
És a dir, hi arribava un moment que era un laminat in situ de costat. O sigui, anaves ampliant la secció a mesura que veies que arribaves als bordes, el que fos.
Això s'anava aixecant amb uns cavallets, perquè clar, fins que no té la forma definitiva, no acaba de ser una estructura estable, però no és gens estable de cap de les maneres. No? Es comporta sí, més com un tèxtil, sí. Quasi que no pas com una...
Sí, l'objectiu era bàsicament agafar els tres peus i lligar-los als suports aquests.
Amb alguna complicació, perquè hi havia alguna hora entremig, que si el tocaves, volia dir que ens quedàvem a Noruega de per vida.
I bueno, aquest va ser el resultat.
I llavors, bueno, doncs de retorn a Barcelona, després d'aquesta experiència, vam decidir, bueno, anem a sentar una mica el poc coneixement que haguem generat, no? I sí que vam sentar una mica com aquestes bases, que per un costat són els principis bastant amb els que treballem, no? I per altra banda amb els que s'ha acabat de desenvolupar aquesta tecnologia. Doncs bàsicament és el principi aquest de la flexió activa, no? De generar forma a través de deformar elàsticament i no en processos cars. A la segona part és treballar amb unes malles que siguin ja de per si estructuralment bastant estables, no? I aprofitar del trenat el fet de que a través de la fricció entre els elements podem estalviar-nos l'ús de cap tipus de connector, ni metàl·lic ni de cap altre tipus, i finalment intentar aconseguir la universalització o estandardització dels elements amb el que està fabricat, és intentar aconseguir que tots els elements siguin el més semblants possibles i que vinguin de productes estàndards de la indústria. Em semblava que era molt important amb aquest esperit que dèiem d'universalitzar les estratègies.
Llavors, de cara a plantejar una altra construcció, vam tenir, bueno, ens vam plantejar com realitzar-ho i vam afrontar aquestes dues formes que hem comentat abans, una la geomètrica determinística i l'altra la més basada en el comportament. Llavors, la primera bàsicament era donar una forma que sabíem que treballaria bé a compressió, trobem la malla isotròpica i després fem un trenat, que és relativament senzill, i l'altra no té res a veure, tot el contrari, estàs partint del sistema estructural i el que fem, o sigui, l'esforç es posa en simular el comportament del sistema constructiu, és a dir, determinar el grau de fricció i les molles i permetre que aquestes línies tinguin un comportament flexible. Llavors, la forma en aquest cas és el resultat del comportament. Des que aquí la forma és llave donada. I bona gent.
En relació a aquestes dues metodologies, no? La que diguem més de comportament i la que diguem més geomètrica, la que és més geomètrica, lògicament, la que t'adaptes a aquest sistema triaxial o aquesta topologia a una forma en concret, et succeeixen punts en els que t'apareixen, com hem dit, pentàgons i heptàgons, a part d'hexàgons. Això el que es tradueix en planta és que si tu desplegues aquesta geometria, hi ha curves que en planta són corbades, és a dir, que les havies de tallar amb làser o fresar d'alguna manera, i ja no sortirien detalls rectes d'un tablero estàndard de la indústria. No? Això produeix que en certs punts aquestes plaques s'hagin de trencar, és a dir, s'hagin de tallar i generar-ne dues, perquè genereix tota aquesta distribució tan poc uniforme de barres, i no només això, sinó que aquesta barra d'aquí segurament té una posició, però segurament no la té, concreta en un punt d'allà. Per tant, el procés d'assemblatge és molt controlat, molt tècnic de saber en quina peça va cada part. Per l'altre costat, el sistema aquest que reparteix del sistema constructiu ens genera una quantitat de peces estàndards que són tableros tallats a línia recta i només una petita quantitat de variació que són els quatre extrems, aquests d'aquí que es repeteixen en sis puntes, no? Generant un quantitat molt més uniforme.
És a dir, estem molt orgullosos de que tenim només un únic pla de fabricació per a aquest pavelló.
Per tot el pavelló. Això és la simulació feta amb un entorn, amb un motor així de simulacions dinàmiques, en el que primer es fa una petita relaxació per aconseguir aixecar una mica les puntes, perquè si és tot pla i la petes pels costats, comença a fer deformacions estranyes, i aquí sí que li afegim propietats de flexió a les línies, i llavors es veu com el pavelló realment s'acaba aixecant i acaba com trobant la seva forma. Per tant, com deia l'Enrique, aquí el que s'ha fet és literalment dissenyar un sistema constructiu, dissenyar el seu comportament en un entorn digital i a partir d'aquí anar modificant aquestes malles fins a trobar la forma que ens sembla més interessant. No nosaltres imposem una forma, sinó nosaltres imposem un comportament i és la pròpia tecnologia que troba la seva forma.
Aquí el que esteu veient, el que estem previsualitzant és el radi de curvatura, que era el que ens limitava. O sigui, ens vam posar un màxim, o sigui, un mínim radi de curvatura que vam limitar com a 60% de la capacitat resistent de la nostra esquadria. És a dir, vam assumir que allà estaria una. Per certa bibliografia que recomanem com aquest límit.
Clar, certes estructures elàstiques, que tu tens un estat pretensionat, si en aquest estat pretensionat has consumit tota la capacitat resistent de la fusta, una vegada que la toquessis un moment se't trencaria, per tant, aquest limitació al 60%. No? Aquest és el pavelló sencer, són 15 tableros de contraxapat de 9 mil·límetres de gruix, de tamany estàndard de la indústria.
Sí, o sigui, tot això ve perquè vam aconseguir que durant un festival d'arquitectura ens deixessin un espai, llavors una setmana abans Gavarró ens va donar una mica fusta i UPM també ens va donar una mica fusta i només vam demanar aquests 15 panells que en un dia els vam trenar i vam anar aixecant. O sigui, sí. El trenat 4 hores i l'aixecament 4 hores.
Si us hi fixeu, hi ha algunes brides, però que no són les unions, sinó que és per donar continuïtat entre un element de fusta i un altre. Un cop aixecat el pavelló i tot tensat, es podrien treure totes, per ser que estaven molt amunt i no es va fer.
Sí, Pep està parlant d'aquestes.
Vull dir que no són brides que estiguin per resoldre unions, sinó que són per resoldre continuïtats dels elements.
Llavors, com a Mannheim ho vam aixecar, però la diferència és que Mannheim aguanta amb les reaccions
a compressió
i aquí, deliberadament, el que teníem és una reacció horitzontal. I en un primer moment ens vam ajudar aquests, l'única ajuda mecànica van ser aquests tensors i després ho vam reemplaçar amb uns puntals, amb uns piquets.
Com no poden estar a casa terra.
I aquest va ser el resultat.
Li fa valer l'estructura aquesta pesa al voltant de 1,9-1,8 quilos metro quadrat.
Tampoc aguanta res.
A part de si mateix, però bueno.
I bueno, en realitat tot això no és el que fan els cistellaires, sí?
Bueno,
o sigui, l'interessant d'això és que en realitat els cistellaires el que fan són modificacions topològiques de la malla. Però bueno,
el que parlàvem abans dels heptàgons i els pentàgons, no? Aquí si apareixes un heptàgon, ets un punt d'aquests així per
molt. Sí. Aquí els estem buscant i llavors ens estan sortint.
Correcte.
O sigui, perquè tu pots decidir, o sigui, si tu parteixes d'aquesta malla i ajuntes aquests costats, et surt aquest punt elíptic i al revés. Si tu parteixes com de molta més malla, pots fer aquests salts, aquestes cadires de cavall.
Molt bé, al final.
Sí.
Aquest segon projecte és un concurs que es va fer a la nostra universitat amb molt pocs recursos,
això,
que és això que veieu aquí, el qual no vam guanyar, però hem decidit construir.
Perquè hi havia algú que ens donava la fusta igualment, llavors vam arribar com a aquest acord.
Doncs, gràcies a l'Incafus, que és l'Institut Català de la Fusta, que els tenim molt propers al nostre despatx, i a la Universitat Politècnica de Catalunya, evidentment, vam fer una proposta, aquí es veu bastant poc. Bueno, és una mica el campus universitari, es demanant també la proposta pues, que vivéssim al campus i això.
O sigui, em sembla que no hi ha ningú de l'escola. O sigui, el plan de... O sigui, no ho digueu, però el plan de veritat, acord amb delegació, és 1. Posar un lloc al futbolí i 2. Institucionalitzar les calçotades. Que es fan, però a l'escola no li agrada gens que es faci.
Doncs era calçotada i futbolí, no? Una mica.
De fet, això, que és un projecte molt maco,
és una residència d'estudiants, això és l'edifici com d'investigació i darrere està la universitat.
I el que per a fer aquesta residència, que ens ha menjat tot el campus, van treure terres i les van deixar allà. I aquest turó, pues, ara mateix no es fa res, però l'estudiantat és molt actiu i sempre estan fent assemblees i tal, i van dir, pues, fem una àgora.
Doncs, seguint els mateixos principis, en aquest cas, no buscant un trenat, sinó buscant una altra tecnologia, sí, treballen amb geodèsiques, no? Que la geodèsica és aquella corba que en una superfície et garanteix que el punt en la normal
és convertida en una superfície.
Per tant, on es creuen dos geodèsiques, ja pots tenir l'ample que vulguis amb el teu element estructural que serà coplanar. per tant la unió teòricament barata.
Tot això, parteix perquè l'Inca Fust només ens podia donar fusta serrada, plana, o sigui, molt poc sofisticada. O sigui, que no ens permetria grans moviments. Llavors, com deia això, generàvem aquesta fusta serrada grans tires que s'anirien adaptant i, aquestes tires s'anirien com adaptant a aquesta superfície. En aquest cas, la superfície sí que és imposada, però la gràcia és que com controlem aquests nusos, o sigui, només que estiguin numerats, ells mateixos al final generen una forma. Cuidado, eh?
Hòstia, això és molt
arriscat. Bueno, i després hi ha la possibilitat, si trobem el material, de conjugar, o sigui, de treure les coses conjugades i fer un recobriment que arriostraria i protegiria la fusta.
En aquest projecte hem fet un pas perillós, però perillós, més investigador, més incert, que treballarem junt amb l'Incafús perquè ens sembla interessant el que parlàvem abans, no? De recerca, investigació, docència i política professional, que fossin tot un cercle bastant tancat. No? És a dir, a partir d'aquí hem aconseguit, intentarem fabricar amb fusta verda, fusta recent asserrada, i aprofitar el procés d'autoconformar, és a dir, la fusta molla amb les seves unions i amb la forma del pavelló, amb el sol, això es produirà un secat, es produiran tensions internes, passaran mil coses, no? però pavelló serà recerca en si mateix.
Però en aquest cas la flexió activa s'utilitza com un procés de conformat econòmic. És a dir, ja no necessites una màquina que et doni,
ni un motllo
que et doni una curvatura específica, sinó que com està molla, o sigui, com està verda i la podem deformar tranquil·lament, ella mateixa agafarà la forma i segui i ja queda així. És a dir, un procés econòmic.
I si quan seca va trencant, doncs és una forma d'anar agafant datos i anar aprenent del propi procés, no?
Però aquesta és una maqueta que vam fer, aquesta, però tenim...
Aquesta és plana, és plana a terra.
L'únic que necessites saber és on estan els punts, els col·loques i en un moviment, amb la maqueta, això serà diferent.
A la realitat no es pot construir així, aquesta imatge no s'ha de construir, tira i anar fixant els punts.
Bueno,
i aquest és
l'últim projecte.
No sabíem si ensenyar-lo o no perquè està presentat al concurs fa una setmana, però bueno.
I
esperem que no hi hagi ningú del jurat.
Bueno, aquesta és la típica...
La campaneta.
Sí, campanilla. Es diuen simpetalus perquè en compte de tenir pètals, són continus, tenen aquesta part que és com més...
Com aquest nervi central.
Sí, que funciona... Sí, aquests nervis tenen la gràcia de tenir un creixement diferencial al costat, llavors genera aquesta curvatura.
Perquè és una flor que pel matí, per la nit es tanca i durant el dia s'obre. Sí. El perquè no ho tinc molt clar, però... Bueno, diguem que de nit no vola les abelles.
Sí. Total, que vam pensar que podríem fer alguna cosa semblant. Hi ha algú fet d'això, alguns alemanys han experimentat, però no amb aquest ús ni amb fusta. Llavors em semblava molt interessant fer-ho amb coses que podries trobar a la ferreteria, és a dir, una carraca i un tauló aserrat. És a dir, només una eina. I, bueno, com que tenim el Ramon, ens ajuda, bueno, ens dona suport.
Ramon ha desenvolupat un software propi per calcular estructures tensades i fa anàlisis no lineals també, per tant, per calcular aquestes deformacions que tenen a vegades, és un software de gran utilitat. Bueno, si el vídeo no funciona, no passarà res, era la petita simulació d'aquesta deflexió.
Sí, no? La gràcia és que amb aquest sistema que es diu Cable Restraining System, el que tu estàs fent és controlant el radi de curvatura de l'element.
Per tant, redistribuir tensions al llarg de l'element, sí, i no concentrar-les en un punt.
Si tu dobles normalment, doncs al final tens un radi infinit, quan no hi ha tensions, i al mig se t'acumulen totes. Amb aquest sistema el que pots fer és aconseguir un radi molt més semblant a una circunferència. És a dir, estàs forçant un radi, estàs generant una distribució tensional al llarg de l'element. Sí, és a dir, el mateix es podria haver aconseguit amb un cable, però amb aquest sistema podem aconseguir arribar més lluny.
Clar, amb un cable,
anar més prim.
Amb un cable la curva que et surt és la curva de l'elàstica. No?
Correcte.
Bueno, mentre tinguis en règim elàstic, diguem que és la curva de l'elàstica. Aquí, en canvi, pots anar modificant i controlar una mica, ens interessava obrir una mica més per cobrir més espai, no? I a la vegada controlar les tensions en aquest element tan prim, perquè segueix sent un tablero de 9 mil·límetres de gruix.
La resta és puta, però perquè el concurs ja va anar això. S'anava de que donen un pressupost superlimitat i l'hem de construir nosaltres.
La proposta del concurs...
En realitat és forrar un bidó d'aigua.
Forrar uns bidors reutilitzats de petroli amb aquesta espècie de tèxtil que té embebido, que té...
Embegut.
Embegut. Embegut. Les fustes aquestes, no? De forma que tu arribes, amb això tot recollit amb tres brides aquestes grosses, emboliques el bidó rellenat i amb les tres mateixes brides tornes a embolicar-lo al voltant. I l'última acció que has de fer és desplegar l'estructura, que és quasi fem després.
Bueno, i ara fer, en realitat, el concurs és d'unes fires, d'uns estants de fira.
Moltes gràcies.
Ara anem a intentar. Ho vam desmuntar nit, en principi hauria de tornar. Sí.
Més?
Bueno. Sí. Bueno, la veritat és que és com molt lleuger i en un quint d'any, pues, com dic,
i si tinguessis un cable aquí, doncs no podries passar i ara pots. L'altre estrenet no només és una qüestió tensional, sinó també funcional en aquest projecte més en concret.
Igualment, com deia, o sigui, no ens estem inventant res, però aquest matí no és, o sigui, una canya de pescar. No, tampoc és res més.
És bastant una canya de pescar, no?
Però, bueno, però la gràcia és que ara podem fer aquestes simulacions i podem fer empíricament, però a més també ho podem simular. I això que és a petita escala, doncs, a poc a poc doncs, ho podem anar passant a major escala.
Perquè clar, aquest tipus de geometries són difícils de dibuixar, és a dir, si amb AutoCAD has de posar a dibuixar elàstiques, no sabràs com fer-ho, si matemàticament has de descriure les corbes aquestes, a la mínima que et passes a un món no lineal, és quasi impossible de dibuixar, o te'n vas a mètodes numèrics complexes de resoldre, amb aquests sistemes digitals, no?, de simulacions dinàmiques, hi ha diferents aproximacions que et permeten dissenyar amb aquest tipus d'eines, ja no només calcular-les, sinó dissenyar, no? Tenir certa agilitat a l'hora de tu plantejar, doncs, bueno, això, dissenyar amb geometria de formada.